Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Maria Gisbert. 55 dotacions dels bombers treballen en aquests moments en l'incendi forestal que crema a Valdomar, Artesa de Segre, la Noguera. Segons els agents rurals, el foc afecta una superfície aproximada de 17 hectàrees amb dades provisionals. Anem, doncs, fins allà per conèixer l'última hora amb el Miquel Àngel de Viu, de Balaguer Televisió. Bona tarda.
Bona tarda, exacte. Els bombers de la Generalitat han rebut l'avís passat a la una del migdia d'aquest incendi de vegetació al nucli de Valdomar, pertanyent al terme municipal d'Artesa de Segre. La superfície afectada a hores d'ara seria de 17 hectàrees, sempre parlant de dades provisionals facilitades pels cos d'agents rurals. És una zona de conreus i vegetació i en aquests moments cap zona habitada ha resultat afectada. Sí, però, que han confinat els habitants del nucli de Clua, sobretot degut al fum que ha causat aquest incendi. El foc encara està actiu, hi ha una cinquantena de dotacions de bombers de la Generalitat treballant-hi, concretament 27 d'aquests són camions d'aigua, 20 dotacions de comandament i 9 mitjans aèris. Degut a les circumstàncies, Protecció Civil ja ha activat la fase d'alerta del pla Infocat.
Gràcies, Miquel Àngel, bona tarda.
Bona tarda.
I és que Catalunya afronta una de les campanyes forestals més complicades i llargues dels darrers anys amb més de 5.000 efectius. La poca pluja de l'hivern i els episodis de calor de les últimes setmanes han disparat el risc d'incendi a tot el territori. De fet, avui el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha presentat el dispositiu per aquest estiu. La campanya d'enguany disposarà de més de 5.000 servidors públics, així com uns 40 mitjans aeris i 16 drons del cos d'agents rurals. Serà una campanya dura i llarga, ha reiterat el conseller en diverses ocasions. Per això ha fet una crida a la ciutadania a ser responsables quan vagin als espais naturals i que no dubtin en avisar els serveis d'emergència en cas de detectar algun possible incendi. I és que en el que portem d'any ja hi ha hagut 285 incendis forestals i s'han fet més de 2.700 serveis, 500 més que en el mateix període de l'any passat. Doncs anem ara fins a Sabadell perquè precisament continuen alerta per elevades temperatures. I en previsió que els termòmetres no afluixin fins al cap de setmana, l'Ajuntament ha activat mesures addicionals per combatre la calor. Núria García, des de Ràdio Sabadell.
Des d'avui, per exemple, hi ha instal·lades 4 fonts mòbils a l'Eix Macià i també les places de la Creu, del Pi i de les Dones del Tèxtil. En parla el regidor d'Acció Social, Eloi Cortés.
Hem acordat la instal·lació de 4 punts d'hidratació, de 4 fonts a diferents punts de la ciutat. Aigua a fonts que poden arribar a 7 en funció doncs, de la necessitat i de la disponibilitat que tinguem. Aquests doncs, se sumen a les més de 200 fonts d'aigua potable que tenim repartides en tota la ciutat.
El consistori sabadellenc també recomana utilitzar dependències municipals climatitzades com els centres cívics com a refugis climàtics i reforçarà l'atenció a les persones fràgils a través del seguiment que en fan des de Creu Roja i els treballadors dels serveis de teleassistència i de l'atenció domiciliària. I una altra bona manera de mitigar la calor és anant a la piscina. Avui, precisament, obren les d'Olímpia, Campoamor i Camp Mercet sense cap restricció per la Covid-19.
I encara un darrer apunt, en aquest cas cultural, aquest migdia han tornat a repicar les campanes de la plaça Sant Pere de Berga i ha arrencat oficialment la Patum amb passacarrers infantil. El gran dia serà demà dijous amb la Patum de Lluïment i la Patum completa. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
D'incendis i risc d'incendis en parlarem d'aquí uns minuts. Molt bona tarda a tots i benvinguts. Avui hi havia un ampli ventall de temes que referenciar per obrir programa, però el que farem servir relaciona directament amb la temàtica que tractem aquí al Far. És un relacionat amb la platja i acaba de passar fa ben poca estona. Resulta que el Gremi de Restauració treu foc pels queixals perquè l'Ajuntament de Barcelona acaba de decidir que les guinguetes, la revetlla de Sant Joan, tanquin a 3:45 de la nit. Bé, en tot cas, que facin el que vulguin, alguns ho criticaran, d'altres ho aplaudiran. Aquesta no és la part de la notícia que més, almenys a mi, m'ha cridat l'atenció. La que m'ha cridat l'atenció és la que ve ara. Diu, perquè l'Ajuntament diu que no hi podrà haver ni música en directe i s'haurà de consumir assegut i sense ballar. Dir que no hi haurà música en directe i així pensar que no hi haurà música és, evidentment, no sortir de casa pràcticament mai. Perquè si una cosa caracteritza la joventut, tota, i especialment la d'avui en dia, des que la tecnologia ho permet, és que van amb la música, amb un llavall, amb els altaveus o directament des del mòbil en tot moment. Per tant, que no hi hagi música en directe no és cap impediment de que puguin fer el que vulguin. I ja no dic aquells que van carretejant a l'altaveu, al radiocasset, bueno, això sí que és vell, a l'MP3 o al que sigui fins a la sorra. Per tant, primera absurditat de la mesura. No hi podrà haver música en directe. I què? Probablement ho agrairan, perquè podran posar la música que els hi agrada i no hauran de consumir la música que els hi posen. Dos, hauran de consumir asseguts. Per tant, dona per fet que hi haurà consum. Per tant, a la pròpia notícia hi ha implícita el reconeixement de que hi haurà un consum d'alcohol a la via pública, en espais on no s'hi pot consumir, i d'una manera descontrolada. Bé, descontrolada ho dic jo, però és evident que si ja donen per fet que es consumirà és perquè no pensen fer res perquè això no passi, i per tant accepten que hi haurà doncs aquesta situació absolutament excepcional que es produeix a les platges de la Revetlla de Sant Joan. I a més ho hauran de fer asseguts. La pregunta és, què hi haurà? Un policia, un guàrdia urbano, un policia, un mosso, que anirà vigilant que la gent no s'aixequi quan estigui amb l'ampolla a la mà o al got, que no balli, que no escolti música, i si detecta algú que ho fa, què farà? L'obligarà a sentar, a seure's a la sorra, el castigarà de cara a la paret, li posarà deures, li farà fer una redacció, tema lliure, explica'm per què t'has portat malament a la platja. Com pensen aconseguir que milers de persones consumeixin, que això ja ho donen per fet, de manera ordenada i silenciosa, asseguts a la platja de Barcelona? És el que no he trobat a la notícia i és el que certament em corprèn i em sorprèn. La qüestió és, si resulta que acceptem que hi haurà consum perquè és una nit excepcional, per què no fem excepcions? És a dir, per què les excepcions són les d'acceptar allò que no pots evitar, però en canvi actuar contra aquells que, contra els que sí que pots actuar i que d'alguna manera acaben sent fortament perjudicats. És un contrasentit, una absurditat. És segurament tenir una voluntat i no saber trobar l'eina per aplicar-la. En definitiva, en molts casos, és no haver trepitjat una platja qualsevol cap de setmana a la nit des de fa molts i molts i molts i molts anys. En tot cas, veurem com acaba, però sembla que novament tornarem a llevar-nos el dia de Sant Joan en platges plenes d'ampolles, de llaunes, fruit de la gresca, la xerinola i la celebració que s'ha fet la nit abans. A mi tampoc m'agrada, però malauradament no s'ha trobat la manera d'evitar-ho. Molt bona tarda a tots i benvinguts. Arrenquem l'edició d'avui del programa El Far, amb en David Valverde i l'Ivan Álvarez, Carlos Rivas, Andrés Tejedera, Diana Mar, Laia Oltra, Ivan Fernández, Emili Pacheco, Josep Lluís Vidal, Cristina Cantal, Isabel González Álvarez, i qui us parla? Josep Maria Cano. Fins les 6. Ben trobats.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Molta atenció perquè les temperatures seran altes, molt altes, al llarg de la tarda d'avui, el dia de demà. En Jordi Via, des del Servei Meteorològic de Catalunya, ens en parla.
Hola, bona tarda. La situació marítima d'aquest dimecres al litoral català es manté força tranquil·la. Durant el matí fins i tot hem trobat predomini de la mar arrissada amb algunes àrees de marejol. I això sí, durant el centre del dia s'imposa un vent de component sud, entre fluix i moderat, que fa aixecar onades de més de 20 centímetres. Localment trobem algunes àrees de maror que es mantindran al llarg de la tarda, més aviat a la meitat nord del litoral, amb aquest vent de component sud. Les temperatures, a més, aquest dimecres són altes. Les màximes han estat situades entorn dels 30 graus, fins i tot. Així doncs, tenim aquest dia d'ambient càlid i, a més, ambient assolellat. Mantindrem al llarg de la tarda domini del sol, potser amb alguns núvols que podrien arribar cap a la tarda i vespre a punts de la meitat nord del litoral. De cara a aquest proper dijous mantindrem una situació de temps estable. Poden aparèixer alguns bancs de núvols baixos o boira durant el matí cap al sector del litoral nord, també cap a l'extrem sud, i de nou al vespre poden aparèixer aquests bancs de boira molt locals. Tot plegat, però, amb aquest dia de sol. La resta del dia s'imposarà el sol i el vent serà molt fluix. Durant el centre del dia sí que tindrem de nou vent de component sud, entre fluix i moderat, potser una miqueta més marcat a la costa nord catalana, i això farà aixecar onades d'entre 20 i 50 centímetres la segona meitat del dia, però durant el matí també tindrem algunes estones de mar arrissada. Les temperatures d'aquest dijous encara podrien ser semblants o una miqueta més altes, per tant, ambient bastant càlid. És tot des de Tecnològic de Catalunya.
Moltíssimes gràcies, Jordi, fins demà.
Connectem amb l'actualitat.
Comencem a les Terres de l'Ebre. Jordi Puigneró reclama a l'Estat que transfereixi els recursos per al Delta de l'Ebre si no són capaços d'actuar. Diana.
Així és, Josep. Aquest dimarts a la tarda, el vicepresident i conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, ha reclamat al govern espanyol que transfereixi a la Generalitat els recursos necessaris per actuar al Delta de l'Ebre. Puigneró ha reivindicat el pla presentat per la Generalitat per actuar en la preservació de l'espai natural i ha demanat que totes les administracions treballen en la mateixa línia per evitar els efectes de la regressió i la subsidència. Escoltem a Jordi Puigneró, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals.
Per la protecció del Delta cal una resposta a curt termini, però també hem de planificar el camí a seguir a mig i llarg termini. I aquest camí s'ha de poder fer en col·laboració, amb implicació i amb el consens de tots els actors. Si no remem tots en la mateixa direcció, amb unes bones mesures per frenar la regressió i la subsistència del Delta de l'Ebre, d'aquí uns quants anys ho lamentarem tots.
Davant la magnitud de la tasca prevista, el vicepresident ha precisat que la implicació estatal és necessària per poder aconseguir els objectius.
I ens anem cap a l'Empordà perquè la FECASARM reclama activar el pacte per la convivència nocturna a Girona. Cristina.
Sí, la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals reclama a l'Ajuntament de Girona que posi en funcionament el pacte per la convivència nocturna per quan existeix una problemàtica entre veïns i un local o la seva zona d'influència. En situacions com aquesta es tractaria en una taula quadrangular amb l'Ajuntament, tècnics municipals, representants de l'Associació Catalana contra la Contaminació Acústica, representants també de la FECASARM i tècnics aportats per la Federació. Aquest pacte també obliga el consistori gironí a invertir en campanyes de civisme i conscienciació per reduir els actes incívics i el soroll a la via pública. En una trobada entre el consistori i la Federació, Policia Municipal i Empresaris de la Restauració i l'Oci Nocturn de Girona, s'ha assenyalat que la campanya cívica que s'executa durant les fires de Sant Narcís és insuficient i que s'han de fer també més campanyes al llarg de l'any, ja que hi ha més de 50 caps de setmana amb oci nocturn a la Ciutat Universitària de Girona.
Per cert, Cristina, moltíssimes felicitats. Que passis un bon dia, avui en fas 33. Eh?
No, 31, no me'n posis pas de més. No, moltes gràcies.
33, no? No em fas... Gairebé m'agafes.
Gairebé. Et supero, Cano.
Exacte. Que passis un bon aniversari, Cristina.
Moltíssimes gràcies.
Què et pagues?
Vine.
Doncs anem a Tarragona perquè enceta la temporada de platges amb un nou servei de megafonia, Ric, perquè i una unitat de drons que perseguirà fogueres o acampades. Ho miraran des de l'aire, Andrés.
Sí, no em facis riure, sisplau. No, no. Són les principals novetats d'una campanya que arrenca avui. S'allargarà fins al 30 de setembre. 38 socorristes de Creu Roja que s'encarregaran de la vigilància a les 8 platges de Tarragona. S'estrena, com deies, el servei de megafonia amb 20 dispositius repartits per la costa de la ciutat. Cano, és que al final és que no em deixeu. Tot això, la megafonia, drons i moltes coses més.
Exacte, els lloros, tots mirant-s'ho des de l'altre. Molt bé, doncs bé, que vagi bé el servei. Gràcies, Andrés.
Fins ara, Josep. Adéu.
Abans, anem cap a l'Ametlla de Mar. La campanya Dona la Llauna arriba a Montroig i a Miami Platja per col·laborar amb el reciclatge de l'alumini. Laia.
Sí, es tracta d'unes compactadores que es reparteixen en bona part del territori català durant l'estiu i formen part de la campanya Dona la Llauna, que patrocina Estrella Damm. I és que el reciclatge d'alumini estalvia el 95% del cost energètic necessari per a produir alumini nou i es pot reciclar moltíssimes vegades. A més, gràcies a la compactació de les llaunes, es redueix gairebé en un 80% el seu volum i, per tant, s'optimitza el seu transport, reduint la emissió de gasos contaminants a l'atmosfera. Entre Montroig del Camp i Miami Platja, com deies, s'han instal·lat 10 compactadores de llaunes per tal d'animar més usuaris a separar correctament aquest material i afavorir així l'economia circular mitjançant el seu reciclatge.
I ja ens anem cap a la Selva Marítima. Blanes ha caminat avui pels drets de les persones grans, coincidint amb una jornada molt especial. Emili.
Bona tarda. Doncs sí, avui es commemora el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a la gent gran. La marxa de Blanes ha comptat amb un centenar de participants i ha sortit des de 4 punts per acabar al Passeig de Mar, on s'ha llegit un manifest. Un manifest que posa de relleu que el maltractament a les persones grans és un problema mundial que afecta la salut i els drets humans de milions de persones. És un problema social generalitzat que pot afectar a una persona independentment de la seva classe social o el seu entorn de residència i que afecta majoritàriament a la població femenina. No obstant, s'acostuma a amagar perquè és considerat un assumpte especialment privat. Davant aquesta realitat, el manifest planteja que objectius bàsics, com ara canviar la visió sobre les persones grans que formen part de la nostra societat, és una imminent necessitat. O bé, estar molt atents, diu, per si al nostre voltant tenim persones grans que han maltractaments. El manifest també destaca que és un problema global de tota Europa i és necessari que tots els estats incorporin programes per solucionar un dels problemes greus que té la gent gran, que és l'aïllament no desitjat.
I tanquem explicant que Ecologistes en Acció posa la bandera negra a la destrucció de les pinedes litorals i denuncia les festes en llots de la Costa Brava. Carlos.
La Confederació Ecologistes en Acció, que plega més de 300 entitats ecologistes, ha presentat les seves 48 banderes negres, els casos que consideren més rellevants de contaminació i mala gestió del litoral de l'Estat. A les comarques gironines posa bandera negra a la destrucció de les pinedes litorals. Concretament cita la pineda d'Engori de Palamós, que ha patit ja un impacte per la construcció de 2 blocs d'habitatges contra els quals la plataforma ecologista SOS Costa Brava va interposar un contenciós administratiu que encara està pendent de resolució judicial. També denuncia una nova forma de lleure que s'està estenent a les cales des de la Costa Brava, les festes en iots, que suposen una greu amenaça de la qualitat ambiental de les platges. Ecologistes en Acció considera que aquestes festes estan fora de tot control i que provoquen danys amb total impunitat.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm.
Doncs seguim endavant el programa, seguim endavant el Far. És un quart i cinc minuts de 5 de la tarda. Parlàvem d'aquesta denúncia que ha fet Ecologistes en Acció sobre les pinedes malmeses al litoral català. Ecologistes en Acció avui ha posat també l'accent en una situació que penso ens comença a preocupar a tots i sobretot veient les notícies, les que s'estan produint ara mateix arreu del país, amb incendis que doncs, cada cop són més sovint i més habituals. Avui Ecologistes ha pronosticat que serà un estiu dramàtic d'incendis a Catalunya. La situació climàtica, la manca de neteja i el limitat nombre d'efectius no fan pensar que puguem estar gaire tranquils al llarg de les properes setmanes. En tot cas, en volem parlar per saber-ne més i per això saludem en Jaume Grau, que és portaveu d'Ecologistes en Acció. Jaume, què tal? Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
La situació que denunciàveu és certament molt preocupant.
Sí, tant de bo ens equivoquem, eh? No tenim cap desig de ser endevinar el futur, sinó al contrari. Però la realitat és que veiem les perspectives que tenim amb la primavera que hem tingut, amb la temporada i la pluja tan escassa que estem tenint, les temperatures tan disparades, no fa res més que preocupar-nos, el panorama. I, per tant, creiem que ja no hi ha excuses. Vull dir, sovint reacciona només quan hi ha una desgràcia, creiem que és hora que la societat reaccioni de forma contundent, global, i amb mesures adequades a la situació que ens trobem, que és una emergència, no? Ho diem els ecologistes, ho diem els científics, ho han declarat els polítics, davant d'una emergència calen actuacions urgents i contundents. I això és el que no s'està fent.
De fet, mira, ara mateix tenim un incendi a Artesa de Segre on hi han treballant 61 dotacions de bombers, nous de les quals dotacions específiques de control i extensió d'incendis. És a dir, estem en una situació d'emergència bàsicament fruit del canvi climàtic. És a dir, el que tenim al davant i el que ens està passant és bàsicament les conseqüències d'aquest escalfament global.
Sí, sí, hi havia. Evidentment, les situacions complexes no venen causades per un únic motiu, per tant, és cert que hi ha una certa complexitat, però sí que a aquestes altures tothom ja reconeix que l'emergència climàtica, fruit d'aquest increment global de temperatures i un canvi en el nostre clima al Mediterrani de menys precipitacions, sobretot més irregulars, però una temperatura molt més alta, això està passant factura, de forma molt, molt directa. Penseu que no és només el tema de que hagi de ploure menys. De fet, el canvi global de precipitacions a la nostra àrea no es preveu massa significatiu, sinó que hi haurà dos fenòmens. Un, la intensitat de les pluges, que estarà més concentrada aquestes pluges en menys dies al llarg de l'any, per tant, vol dir més torrencialitat d'aquestes pluges, vol dir més dies de sequera, encara que el global sigui el mateix. I el segon fenomen és que si hi ha més temperatura, més alta, la vegetació ha de transpirar més per poder mantenir-se viva. Per tant, hi ha més demanda hídrica per part de la vegetació. I això, el resultat és aquest: boscos més secs, ambient més sec, temperatures més altes, per tant, més propensió que hi hagi incendis espontanis, i, evidentment, una població humana que som la causa d'un 60-70% igualment dels incendis, i, per tant, s'han d'extremar les mesures i, sobretot, com diem, posar fre a les causes que estan provocant aquesta situació dramàtica. I una d'elles és les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Ja no hi ha excuses, no volem veure com tot el paisatge, tota la vegetació del país canvia. Canvia radicalment, sigui per la sequera o sigui per incendis que transformen realment els nostres paisatges, molt vells de boscos, doncs, en terrenys doncs, de menys vegetació, més secs, més àrids, més semblants al nord d'Àfrica, que és cap a qui ens apropem.
Hi ha un altre element que també apunten els enginyers de forest que és important, i és la densificació dels boscos. És a dir, s'ha deixat de fer gestió forestal, els propietaris no ho fan perquè és costosa econòmicament, sí, i no els hi surt a compte. L'administració tampoc no és que sigui molt diligent a l'hora de cuidar els seus propis boscos, que també en té, sí, i per tant això genera, a més, una situació de combustible esperant al triangle perfecte. No?
Sí, sí, no, efectivament, ja altres causes no m'han dit, i sí que és cert que si mirem els últims 50-70 anys a Catalunya hi ha hagut dos canvis molt importants a nivell de paisatge, a nivell global. Un és l'abandonament rural. Molta gent de zones rurals que ha migrat a zones urbanes, que per tant ha deixat d'utilitzar l'entorn natural. I el segon fenomen és que, bueno, resaltaven primer, i és que hi ha hagut una abandonament concret de conreus de zones de secà, conreus vol dir zones de vegades un gran mig, no? En passatge forestal hi havia zones de conreus, doncs, menys potser productives que zones de regadiu, però que mantenien un seu paisatge amb mosaic, no? De bosc, prat, pobles o cases i masies, aïllades, i això era un paisatge que era més resistent al foc perquè potser es podia donar un incendi, però on que hi havia zones no forestals entre mig, feien de tallafocs naturals. I això s'està perdent i s'ha uniformitzat tot el paisatge amb grans, enormes, masses de bosc, continus i, com dius bé, molt denses. És cert, i aquí volem fer el matís de que hi hagi més vegetació, més sota bosc, amb una cosa com un bosc no és dolent de per si, eh? Com que els boscos són complexos, tenen vegetació arbustiva, herbàcia i arbòria, per tant, ja tot. I per tant, que sigui, no passa res, és la condició natural. Però sí que és cert que si ho acompanyem amb menys ús del bosc, menys població, menys paisatge mosaic i més uniforme, continu de grans masses forestals, i a més, amb poca qualitat, diguéssim, en el sentit que són moltes vegades zones replantades de pineres i no passen els boscos mediterranis, com poden ser les roures o les algines, que són més resistents, tenim un còctel explosiu. I li posem el foc, el misto, l'espurna, que pot ser el canvi climàtic, que pot ser el detonant d'una expressió greu, i és el permís per aquests macroincendis, no?, que en diuen de sistema de generació els experts, no? Esperem que equivocar-nos, però el panorama és bastant preocupant. Jo reaccionem ara aviat o farà massa llarg.
Defineix què és un incendi de sisena generació, perquè ja fa temps que n'estem parlant, hi ha fins i tot detectats quins podrien ser aquests incendis i com actuarien damunt del territori, però és una informació que a nivell social encara no ha arribat a molta gent.
Bé, sense ser un expert, perquè no saps veure els perfils, soc biòleg, sí que sembla que sabem això, que hi ha una tendència a que els incendis ara assoleixin, diguéssim, dos fenòmens. Un, d'una temperatura, diguéssim, a la gestió molt més alta, a causa de les dues coses, perquè hi ha una temperatura i una sequedat a l'ambient més alta i més combustible, per tant s'assoleix més temperatura i per tant més virulència i amb aquesta és més rapidesa en la seva propagació. I això sumat amb un paisatge continu, que no hi ha per dir interrupcions. Fins i tot els tallafocs, les línies elèctriques que estan fent de tallafocs, de vegades de 8, 10, 20 metres d'amplada o més, o les autopistes són saltades per aquests incendis de sisena generació, perquè són tanta intensitat i és amb tanta temperatura que fins i tot a 20 metres de distància, ens expliquen els experts, un incendi que d'altra banda que arriba a punt d'una autopista, doncs a 20-30 metres de distància, la temperatura que arriba a l'extrem on s'està cremant és tan alta que resseca i provoca que s'encengui la massa forestal a l'altra banda d'un tallafocs o d'una autopista, per exemple, fins a aquest punt pot arribar a ser virulent, no? I per tant és extremament difícil, per tant impossible d'aturar un incendi d'aquestes dimensions. Per això avui en dia s'està actuant més a fer contrafocs, que és cremar de forma controlada en llocs on preveuen que passi l'incendi, perquè quan hi arribi ja no tinguin combustible, perquè apagar-lo directament sembla pràcticament impossible.
I hi ha un altre element que has posat tu damunt de la taula, que és el tema de aquesta dita que aquí hem explicat moltes vegades i que no em cansaré mai de repetir, que és aquella de que els incendis de l'estiu es comencen a apagar a l'hivern fent previsió i prevenció d'incendis forestals, és a dir, fent franges de protecció, mantenint les que algun dia es van fer, fent aclarides de boscos, és a dir, buscant espais estratègics on poder aturar un incendi en cas que aquests incendis es produís. I aquesta és una feina que ja fa molt de temps els bombers i els ADFs denuncien que l'administració no està fent.
Sí, això és correcte, eh? No pots pretendre, no podem pretendre aturar una onada d'incendi greu que ens arribi en un estiu com aquest si abans no fem mesures de prevenció i de control i d'avançar moltíssim a la situació greu que es pot produir. Efectivament, falten mitjans. Jo destacaria això, no? Que d'una banda és possible que cal fer una millor gestió de l'entorn forestal, cal tenir una màxima prevenció i, com deies molt bé, mantenir zones urbanes, les zones perimetrals de zones urbanes al voltant de les vies de comunicació, les carreteres, realment netes de vegetació per evitar que qualsevol espurna, qualsevol cigarreta malapagada, qualsevol vidre, potser fer de lupa, i per tant reduir al mínim la possibilitat que accidentalment hi hagi aquests inicis de punts d'incendis, o que si n'hi ha, que no arribin a les zones habitades, això és preventiu i s'ha fet durant tot l'any, sens dubte. Però també és com deia al començament, que, compte, que podem portar els mitjans i tots els diners que vulguem, si la prevenció i l'extinció, però si el canvi climàtic segueix avançant, la tendència natural, la tendència del nostre clima és evolucionar com una zona semiàrida. Per tant, el nostre clima d'aquí 20-30 anys, a partir de l'entorn de Barcelona, centre de Catalunya, pot semblar-se més al d'avui Màlaga o a Almeria, que no pas una altra cosa. I per tant, allà segurament es semblarà més al de Tanja o al clima de Marrakeix que no pas al d'actual. Amb això vull dir que les tendències no les aturarem si no tenim una estratègia com a país per respondre a allò que hem denominat emergència climàtica. I això vol dir posar tots els mitjans per reduir les emissions, un canvi de mitigació de les emissions que provoquen canvi climàtic, i al mateix temps les ciutats d'adaptació. Però sense la mitigació, ja us dic que ni trobem els incendis ni evitarem aquesta transformació de la vegetació del país. I realment és un efecte molt preocupant. La dimensió del problema és considerable.
És evident que hem d'exigir a les administracions que facin la seva feina, però nosaltres com a ciutadans individualment també l'hem de fer i actuar en allò que està al nostre abast. Per tant, reduir la combustió de combustibles fòssils, no reciclar, sinó reduir l'ús de determinats productes i de determinades substàncies plàstiques i, evidentment, tendir a una simplificació de la vida i a una naturalització de les nostres activitats. Només per acabar, referenciar un fet que també m'ha cridat molt l'atenció. Tinc el mapa de risc d'incendis previst per demà i el risc arriba a la costa, és a dir, el Maresme, el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Garraf, el Baix Penedès i el Tarragonès són ara mateix comarques que s'afegeixen a tota la franja Pla de Lleida, zona central de Catalunya, zona del Prepirineu, fins a l'Alt Urgell, fins al Solsonès, fins al Ripollès, que estaran demà a nivell 2. Per tant, no només parlem dels interiors boscosos, sinó que parlem també de la primera línia de mar.
Sí, sí. De fet, és que si us fixeu, mireu el mapa de precipitacions d'aquest any, el portem d'any, a tot el que s'ha escrit, hi ha zones en què estem al 20 o al 30% de la pluja normal d'un any, diguéssim, normal a nivell climàtic, les mitjanes climàtiques. Per tant, és obvi que si no plou, i a més, a la temperatura està disparada amb aquesta onada exagrupada d'aire africà, està clar que el risc de l'esperem, i a més a més, són zones poblades. Com que sabem que la major part d'incendis són per causes humanes, doncs on hi ha més persones hi ha més risc d'incendi. I si el clima no acompanya, doncs evidentment, bé, abans, com que l'exclusiu i la responsabilitat és de tots i de totes, de fer els canvis que s'han enumerat, al final és simplificar la vida, reduir els impactes, també amb l'alimentació, que és molt, molt, molt important, l'alimentació és clau per fer el canvi climàtic, i al mateix temps els exigir els responsables que prenguin mesures, i ho hem vist amb la Covid, que som capaços com a societat de prendre mesures contundents, per què no, amb una emergència com la climàtica.
Sí, sí, evidentment aquesta és la situació. Parlàvem de les 61 dotacions de l'incendi de Mer. Ara fa 3 minuts els bombers de la Generalitat acaben de notificar un nou incendi forestal, en aquest cas a Corbera d'Ebre, a la zona del Calvari, on hi ara mateix hi treballen 16 dotacions terrestres, 16 dotacions, dues de les quals dotacions aèries. Jaume, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i en tot cas serveixi el que hem explicat ara com a avís i com a inici d'una preocupació que hem de tenir present permanentment a la nostra vida quotidiana. Jaume Grau, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, molt bona tarda.
A reveure, molt bona tarda, des d'Ecologistes en Acció. De la calor sufocant de la muntanya ens anarem a la frescor del mar per parlar amb el nostre col·laborador, en Sergi Corral. Què et sembla, Cristina? Anem a remullar-nos.
sí que no tenim ganes d'enfonsar-nos en el fons marí, valgui la redundància, i per això ens acompanya un cop més el biòleg Sergi Corral. Bona tarda, Sergi.
Molt bona tarda, Cristina.
I avui en Sergi ens deia que volem tocar fons, que ens n'anem cap al fons marí, eh, Sergi?
Oh, i tant. No, a veure, que no s'espanti ningú, eh? És tocar fons perquè anem a parlar dels organismes que viuen arran de fons. Això no vol dir que ens tirem i toquem fons nosaltres, sinó de la fauna que viu al costat del fons.
Està molt investigat, però alhora falta molt per descobrir, eh? El fons marí segurament és un dels llocs més remots que no coneixem.
Sí, és de les profunditats marines, és dels indrets més desconeguts. Deien que, bueno, que potser inclús coneixem més algunes coses de l'espai exterior proper que no del fons marí.
Òbviament.
Per tant, aquí la importància.
Però com que hi ha una biodiversitat molt viva, doncs avui la volíem conèixer, Sergi, per això doncs et tenim aquí.
Sí, i va, no ens n'anirem molt al fons, eh? Ens anirem cap a una fondària que tenim relativament a prop, relativament a la mà. Podríem parlar d'entre el 0 i els 100 metres de fondària, que bàsicament és on es concentra la major biodiversitat marina, almenys a la nostra zona. Avui parlarem sobretot de l'àrea mediterrània i també on es concentra l'activitat pesquera. La major part d'activitat pesquera es concentra en aquest rang de fondària. És cert que l'arrossegament normalment o pot tirar més avall i certs arts de pesca també, però bé, entre el 0 i 100 metres també és on hi tenim la gran quantitat de biodiversitat.
I aquí el coneixement marina dels pescadors, eh, que és importantíssim, a part dels radars, òbviament, que ens serveixen molt ara ple segle XXI, però aquest coneixement dels pescadors i del fons marí és essencial també per fer una bona activitat.
Essencial. I ja saps que a mi sovint m'agrada parlar del tema de factors limitants, perquè és més fàcil dir els factors que van en contra d'aquelcom que no els factors que van a favor. Ho elimines més ràpid.
Anava a dir, perquè n'hi ha més o perquè n'hi ha menys?
N'hi ha menys. En aquest cas és molt important, que és el factor de la llum, que n'hem parlat moltes vegades, sí, no? De la llum solar. I precisament aquesta entrada de la llum és el que ajuda a iniciar i a conduir tot el que serà la xarxa tròfica i, per tant, a la gran biodiversitat en aquestes fondàries, no? Des de les algues fins als productors primaris, secundaris, depredadors i arribar fins als superdepredadors.
Que aquests ja estan més al fons, eh? Aquests ja no necessiten tant la llum.
Bé, o estan més al fons o estan dalt d'una barca pescant.
També. Aquest també és un gran depredador, Sergi. Molt bé, doncs comencem aquest viatge coneixent la biodiversitat. No sé si hi ha alguna premissa primera que haguem de descobrir.
Doncs mira, diferenciarem dues coses molt fàcils i molt ràpid. Fons tous, de sorra o de llims, i fons de roca.
Val. Òbviament, depèn d'un i de l'altre, trobarem un tipus de biodiversitat o un altre.
Exacte, i unes estratègies diferents, no? Però parlant sempre, des d'un àmbit global, d'espècies bentòniques, que són aquelles que viuen lligades al fons marí.
Val. Doncs què et sembla? Comencem pels fons tous, els fons sorrencs?
Comencem pels tous. Mira, el fons tous està format per sorres, fangs o llims, depenent del gruix del gra.
Val.
Del gra.
Del
sediment.
Sí.
Les sorres, el diàmetre del gra va dels 2 mil·límetres als 0,063 mil·límetres. I els fangs i els llims, entre el 0,063, que és el límit superior de les sorres, i el 0,02 mil·límetres.
Per tant, gairebé imperceptible per nosaltres, no?
Imperceptible. Parlaríem ja de micres, o sigui, ens aniríem a parlar de diàmetres molt petits. Això té la seva influència, sobretot perquè el fa a la biodinàmica, a la dinàmica de sorres, de sediments, de transport, de derives. És més, costarà més de transportar un gra gruixut que no un gra fi. Un gra fi, per exemple, generarà molta més turbulesa de les aigües si es ressuspèn, si hi ha temporals. Per exemple, on hi ha episodis de mala mar, normalment clareja molt més abans una costa rocosa, una costa de còdols o grans més gruixuts, que no una sorra de fangs i llims que queda més revoltada.
Queda aquell mar tèrbol, eh? Que veiem
això
després d'un llevant, per exemple. No?
Això mateix. I totes aquestes sorres provenen de la sedimentació de grans rius, sediments que baixen pels rius, que cada cop en baixen menys, perquè els rius cada vegada hi ha més embassaments i hi ha més obstacles perquè els sediments baixin cap avall. Aquest també és un factor. Tenim el cas del paradigmàtic del Delta de l'Ebre. I també provenen de l'erosió de la costa, de les roques, per exemple, de l'erosió. Aquest és un procés molt més llarg perquè fins que no es formi el granet fi passen molts milers d'anys.
Per tant, els fons sorrencs tenen aquestes característiques, els rocosos són ben diferents.
Els rocosos sí, són ben diferents, estan formats per roca de diferent tipus geològic i també en diferents estats d'erosió. Hem de dir que la roca que trobem al fons és una perllongació de la roca que trobem en superfície. Per tant, si ens fixem en el Montgrí o en el Garraf, en els fons propers trobarem roca calcària, si ens fixem en el Cap de Creus trobarem pissarres, si ens fixem a la Costa Brava de Begur, a Sant Feliu de Guíxols, trobarem blocs de granit. Per tant, també dependrà molt de la roca que tinguem en superfície. I tenim des de roca més compacta fins a roca fragmentada amb blocs o còduls més petits. El perfil del fons, el perfil, o sigui, pum, si cau, és més...
és més planer, no? Més fundat.
Exacte. Depenem molt del procés erosiu del mar i de l'estructura geològica. No és el mateix, per posar un exemple, els oients que ho entenguin ràpid, una zona de penya-segats molt verticals com els de la costa del Montgrí, que, per exemple, si tu tens un penya-segat vertical de 80, 90, 100 metres, és molt possible que la paret aquesta continuï fins a mar endins. I ens trobem fondàries de 30, 40, 50 metres, just un pas més enllà de la paret del penya-segat, no? A costes molt més de roca, molt més planeres, la zona, per exemple, de l'Ametlla de Mar, de l'Hospitalet de l'Infant, fins i tot la zona nord de l'Abadia de Roses, zona d'aquí l'Escala, que són zones on el fons baixa molt més pausadament, molt més palotinament, i hi ha, per exemple, moltes més lloses, estructura de capes de les roques d'aquestes geològiques, no?
M'ha agradat, doncs, aquesta anàlisi de tot el litoral català. Sergi, tens molt coneixement, de quina tipologia de roques tenim en tot el litoral català. I deies, però, al principi, que la clau de, i el que volem parlar avui és la biomarina. Hem posat en context aquests dos tipus de fons marí. Ara anem a parlar d'aquesta biodiversitat marina que hi trobem.
Molt bé, i molt diferent si és fons tous o fons durs, perquè ja veurem que tindran diferent estratègia. Estratègia molt lògica, Els organismes que viuen en fons tou tendiran a viure generalment sobre la superfície del fons, és a dir, peix plans, llenguados, palaies, roms, rajades, escrites, vaques tremoloses que viuen just a la superfície del sol, o bé, enterrats
sota la sorra.
Tots els mol·luscs, els bivalves, escopinyes, tallines, anèl·lids, cucs que viuen allà, també rajades i altres peixos, també s'enterren les aranyes, per exemple, que s'enterren i només deixen la punxeta aquella sobresortint. Per tant, per sobre el fons o enterrats en el fons, i també és important en el fons de sorra, que a vegades fins a un cert punt científicament també s'anomena detrític, és... Sabeu com passa a terra ferma que el sol, a partir de la fullaraca dels arbres, es va descomposant i va fent una capa de matèria orgànica.
El sol del terra,
Del terra.
Sí, sí.
Doncs al mar moltes vegades passa el mateix. Les algues es descomposen, queden, o les praderies, o les posidònies, etc., queden a sobre la sorra, es van descomposant, i també tenim tota una capa de primera capa de sorra on hi abunda molt la matèria orgànica. Per tant, això també serà molt important per la fauna.
Font d'aliment i d'amagatall, no?
Exacte. Font d'amagament o amagatall. Recordem que els fons tous també és hàbitat primordial de fanerògames marines. Ve de Posidònia, ve de Zoostera o ve de Cimodocea, que arrelen, estenen els seus rizomes sobre la sorra, fons entre un 0 i uns 20-40 metres de fondària, i estabilitzen la sorra, estabilitzen el sediment.
Clar, aquí, per exemple, a la Badia de Roses s'està analitzant, aquestes praderies, en aquest cas de Fimo d'Ocea Nodosa, n'hem parlat diverses vegades amb en Boris Weisman. Per exemple, quins són els animalons que, per exemple, poden viure en aquest hàbitat?
Doncs molts, aviam, el que comentàvem, des de peixos plans, com sí, baies, roms, pedaços, escrites, vaques tremoloses, aranyes...
Sípies?
Sípies. A la capa una miqueta més per sobre ja trobaríem moltes classes de peixos diferents, i en aquest cas parlem de praderia, per exemple, tu que has posat l'exemple de la praderia de Fimo d'Ocea, no? Esparralls, pagells... fins i tot lluernes d'aquelles que van caminant sobre el fons amb les que tenen tants
colors. Que sembla que treguin la pols,
sí,
no?
Sí, sí, que són tan precioses. És un peix absolutament preciós. I tot l'hàbitat, o sigui, també el que dèiem, no? De mol·lusc, de bivalves, de cefalòpodes, de nèlids... Bueno, moltíssima, moltíssima diversitat.
Fantàstic. Això en el cas dels fons sorrencs, en els fons de roca?
Exacte. Clar, en el fons de roca és una miqueta diferent. Dèiem que en el fons de sorra els animals s'enterren. Uh-huh. En el fons de roca no es poden enterrar.
No dona de si aquest hàbitat, eh?
Excepte els dàtils de mar que perforen la roca, que és el mol·lusc aquell, és un mol·lusc, sí, una forma de musclo, que genera àcid clorhídric per desfer la roca calcària. I viu dintre la roca calcària. Però bé...
Espècies curioses, eh?
Espècies curioses. Els animals no s'enterren a la roca, sinó que s'amaguen. Per què? Perquè la roca té esquerdes, té coves, té fissures, té caus. O sigui, els animals bentònics que viuen a la roca o viuran sobre de la roca, per exemple, un musclo, una ostra, algues, sí, cistoceires, etc., o viuran amagats dintre de la roca.
I aquí és on entra tot el col·lectiu del peix de roca?
Sí, sí, sí. Per exemple, pops, morenes, congres, corballs, meros, molles, llagostes, bugies...
Cap roig.
Cap roig. Yeah. Bien.
He fet aquí aportacions, és que m'agrada, anat aprenent durant aquests anys treballant temes marins, diverses espècies.
M'agrada molt, Cris. I també, com dèiem abans, en superfície de les roques, per algues, esponges, nidaris, mol·lusc... Aquí tornem a trobar, és un condicionant molt important. Perquè, clar, abans pensàvem en fons sense obstacles i en penetració de la llum fins a baix de tot. Aquí què passa? Que a les esquerdes coves no hi entra la llum.
Clar, són zones obscures.
Són zones obscures. Si augmentem de profunditat, fins i tot entrem dintre de la zona aquesta del coralligen, on viu el corall vermell, on viuen les... altres, les gorgònies també, molts nidaris, i dintre de les coves, és on s'hi amaga molt peix bentònic, com els congres, les morenes, les molles, que tenen costums nocturns, que surten a caçar de nit.
Són els mussols del mar, en aquest sentit,
això
no?
Mateix,
podríem dir?
Això mateix. I també és molt important, perquè viuen a la foscor, però necessiten també la foscor en ple en les hores nocturnes per sentir-se més segur o per estratègia de caça, sempre lligada a aquest fons, que és on viuen.
Per tant, tenim tant espècies diurnes com espècies nocturnes, eh?
Sí, 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 tenen espècies diurnes. A veure, una espècie diurna paradigmàtica dels fons de la roca, els sars, que mengen els mol·luscs que viuen a sobre de les roques, les orades, també els dentus, que cacen amb estratègies a darrere, amagant-se darrere dels grans blocs de roques per poder caçar el peix o calamans o sípies, etc.
Hauríeu de veure en Sergi, ens està fent el moviment, com si fos un peix caçant aquí. Jo ara et volia preguntar, Sergi, però perquè clar, nosaltres ara hem especificat fons de sorra o fons de roca, i el que sovint ens trobem més és una barreja dels dos.
Sí. Sovint tot no és blanc ni negre.
No,
hi ha blancs, hi ha negres.
Molts grisos i molts matisos.
Però molts grisos. I un del, precisament dels fons més biodiversos o més importants són aquests fons de transició entre roca i sorra. Què trobem? Finals d'esculls, finals de lloses, clapejats de zones de sorra, el que anomenem nets, els que s'anomenen argot pescador i argot pesquer. Tens el brut, que és la roca i la zona de praderia de Posidònia, i la zona de net, que és la clapa de sorra. per entendre'ns.
Que només anant a la platja ja podem veure, eh?, aquesta diferència. Aquella zona clara amb aquella zona fosca que dius, ui, aquí ja hi ha esculls, ja hi ha...
Ah, això mateix.
Altra biodiversitat, eh?
I també zones, per exemple, de substrat amb una mica més d'erosió. La zona, per exemple, de transició entre roca i sorra, normalment hi ha còdols, com... les platges de còdols, que ens trobem aquells arrodonits,
etc. Que no etcètera. Sé si només es diu aquí a l'escala, això, eh? El còdol és la pedra rodona,
La pedra rodona. Sí. En castellà és el guijarro.
Val, mira, potser hem ajudat algú a que entengui què és.
Doncs aquestes zones de roca més erosionada, però solta dispersa en blocs o en grans més petits, o en còdols més petits, depenent de la fase d'erosió on estiguin, no? Per tant, molt important, perquè a part de tornar a ser un hàbitat ideal per la posidònia, per exemple, zones de praderies, també és un hàbitat, és una zona de cria i de caça molt important per tots els peixos i altres.
I, òbviament, els peixos transiten per sota el mar, que no vol dir que un que estigui acostumat a fons sorrencs no pugui passar per un tros rocós i a l'inversa, eh?
Exacte,
òbviament,
exacte.
Nosaltres ho hem especificat, Sergi, però al fons del mar segurament hi passen moltíssimes coses que
I no
coneixem.
I els peixos viatgen molt, com diuen en castellà també, per a mostrar un botó, el projecte aquest que s'està fent a la zona de les Medes i el Cap de Creus, que indiquen, posen geolocalització a un peix i estudien el seu moviment. I es pot veure les espècies bentòniques, les espècies més sèssils, entre cometes, o més sedentàries, caprots, molles, etc., el que comentaves tu abans, i espècies que, per exemple, com el llobarro, el dento, el tallams, que fan molta transició per tot tipus d'hàbitats.
Doncs això és el bo, que seguim estudiant, seguim coneixent aquest fons marí, que encara ens queda molt per conèixer, però avui volíem posar doncs, una mica de llum en aquesta foscor del fons marí, eh?, podríem dir. Sergi Corral, biòleg, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un cop més i ens retrobem ben aviat.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins ben aviat.
Fent milles.
I després d'enfonsar-nos al fons marí, sortim a navegar i ho fem, com sempre, amb bona companyia, la d'en Quique Botet i en Pep Navarro i el seu podcast...
Bona tarda, tornem a ser aquí des d'Izando Velas, el podcast nàutic del moment. I avui volem parlar-vos d'un concepte molt aplicat a la nàutica, a diari, en tot moment, que és la milla nàutica. La milla nàutica, un concepte, una distància que fins ara no havíem parlat, però que hem esmentat moltes vegades. Pepo, què ens pots dir de la milla nàutica?
Home, doncs mira, així per començar, la milla nàutica és aquella unitat que utilitzem la gent que anem pel mar per medir la distància, no? És una mica més gran que un quilòmetre. Quan és exactament, Quique?
La milla nàutica són 1.852 metres i és una mesura curiosa perquè té un sentit. Per què no fem servir quilòmetres o metres quan estem navegant i utilitzem milles nàutiques?
Doncs resulta que per una qüestió de la navegació en si, per saber on estem i on anem i la distància que hi ha que recórrer i quan trigarem i tal, resulta que la milla és exactament un minut d'arc de meridià. Si tenim en compte les coordenades terrestres, doncs tindríem que aconseguir aïllar, això seria 60 vegades més petit que un grau de latitud.
Exacte, també coincideix que és un minut de l'arc de l'equador. És a dir, si nosaltres agafem l'esfera terrestre, li fem un pla, que és l'equador, i aquesta circunferència són 360 graus, aquests 360 graus que els podem dividir, els graus, en 60 minuts, aquesta projecció a nivell del mar equivaldria a una milla nàutica, aquests 1.852 metres. A partir de les milles nàutiques, també, com que ens movem amb distàncies de milles nàutiques, les velocitats que fem servir al barco no són en quilòmetres per hora, sinó que són en nusos. Quan equivaldria un nus?
És curiós perquè podria ser milles per hora, però no, són nusos, i un nus equivaldria a una milla per hora.
És a dir, que si anem a una velocitat de 6 nusos, fem unes 6 milles
per hora.
Tot quadra, sí, sí.
Tot quadra.
Sí, sí. La qüestió dels nusos em sembla fantàstica, la idea de per què medim amb aquesta unitat de nusos, i resulta que ve de l'antiguitat.
Ens ho sabries explicar?
Ah, jo crec que sí, no? Era com un aparell que era un fre a l'aigua que estava allà, bueno, un fre a l'aigua, era com una espècie de petit paracaïdes que es podia tirar a l'aigua, i aquest petit paracaïdes estava lligat amb un cap que tenia nusos fets a una distància en concret, que en el moment que el tiraven a l'aigua, mitjançant un rellotge i comptant segons, sabien a quina velocitat anaven comptant nusos un cop el paracaïdes aquest s'inflava dintre l'aigua.
Molt bé. Ara, avui en dia, utilitzem altres instruments per calcular la velocitat, però originalment la terminologia de nusos ve d'aquí. Doncs res, fins aquí la nostra aportació d'avui. Un fet curiós, un concepte curiós, el de la milla nàutica, i que esperem que us hagi resultat interessant.
No confongueu a la milla terrestre, que hi ha a vegades confusions. Milla nàutica, milla terrestre, milla nàutica.
Fins la propera setmana.
Doncs, home, saber l'origen de les mesures i el perquè d'aquestes mesures sempre és interessant i ens pot ajudar a entendre-les i, evidentment, a utilitzar-les. Bon punt final, diferenciar la milla nàutica de la milla terrestre. Nosaltres arribem a les 5 de la tarda, no marxeu.
Navega amb el Far. Ràdio Arenys.
Vols menjar una bona paella? Vine a l'Era Restaurant dissabte o diumenge al migdia. O prefereixes un sopar a la fresca? T'esperem divendres i dissabte al vespre. O potser vols llogar una camper? Consulta'ns-ho.
A l'Era Restaurant també tenim el celler de vins La Botiguera. Ah, i recorda que també disposem de pistes de pàdel. T'hi esperem.
Visita lerarestaurant.com, Facebook i Instagram. Informació i reserves al 661 878 384. L'Era Restaurant, a Arenys de Munt.
Al restaurant Capote preparem pollastres a l'as i menús casolans per a emportar. A més, estem oberts al migdia i et presentem un menú diari i tota mena d'arrossos a escollir. Restaurant Capote, 60 anys al teu servei. Ja saps on trobar-nos, a la Riera, davant l'Ajuntament, o trucant al 93 792 3000. Restaurant Capote, el sabor més autèntic.
Situat a la Riera Bisbe Pol, la zona gai comercial d'Arenys de Mar, l'Open Esports Café és un bar diferent, interactiu, amb una xarxa audiovisual única que permet seguir els diferents esdeveniments esportius des de qualsevol punt del bar.
No saps on veure el gran partit de la setmana o reunir-te amb els teus amics per comentar la jugada? Vine a Open Esports Café, el restaurant bar temàtic d'Arenys. Tenim una carta molt variada. Esmorzars energètics, pizzas, amanides, carn argentina, hamburgueses casolanes, postres i pastissos del dia. Tenim diferents espais on podràs fer els sopars de grup, aniversaris o trobades.
Sent la passió del teu esport favorit en un lloc on l'afició és la protagonista. Celebra-ho a l'Open Esports Café.
Busques un lloc familiar i amb espai per a la canalla? Vols menjar carn a la brasa sense sortir del poble i amb pàrquing i zona infantil?
Braseria Masia Mas Teixonera, al centre del poble i al mateix parc de Lourdes, t'ofereix menú diari de dilluns a divendres i els caps de setmana esmorzars de forquilla i carta de carn a la brasa i cuina casolana com la de l'àvia. I també divendres i dissabtes nit sopars.
Vols recordar vells temps i gaudir d'una de les terrasses més boniques d'Arenys?
Masia Mas Teixonera. Especialistes en carns a la brasa i cuina catalana. Per a reserves...
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A l'Escala ja disposem del contenidor marró. Separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic. Informa-te'n a la xerrada informativa que es farà el proper dilluns 20 a les 8 de la tarda a la sala d'actes de l'Ajuntament.